En aquest vídeo veurem els models on la variable explicativa és una variable categòrica. És el que en diem model ANOVA. Si només tenim una sola variable categòrica, parlarem de model ANOVA unifactorial. Si tenim més d'una variable categòrica, serà una variable model ANOVA multifactorial, però això ja ho veurem en un altre vídeo. Fixeu-vos que la variable de resposta és una variable numèrica. La diferència amb els models de regressió és que ara la variable explicativa, en lloc de ser numèrica, és categòrica. De fet, tant els models de regressió com els models ANOVA formen part d'una família que en diem models lineals. De fet, quan executem en R un model ANOVA o un model de regressió, estem fent servir la mateixa funció, la funció LM, que ve de Linear Model. Com sempre, treballarem amb un exemple. En aquest cas, volem estudiar la relació entre la distància de frenada i la velocitat d'un vehicle. Concretament, el que volem estudiar és si la distància de frenada es pot explicar a partir de la velocitat del cotxe. Les dades que utilitzarem són les dades de l'arxiu CARS, que està en el paquet base d'R, i concretament la variable distància de frenada és variable numèrica, la velocitat també és una variable numèrica, però nosaltres l'hem categoritzat en tres valors. Velocitat baixa, mitja i alta. Així doncs, tenim la variable resposta, distància de frenada, que és numèrica, i la variable explicativa, que és categòrica, amb tres categories, baixa, mitja i alta. Com ho podem fer per fer un model on la variable explicativa, les X, tinguin en lloc de números valors categòrics com baixa, mitja i alta? El que hem de fer és transformar d'alguna forma la variable categòrica en variable numèrica. I això ho farem amb el que s'anomenen variables dummy. De tal manera que transformarem cada variable categòrica en tantes variables com categories té aquella variable. Concretament, en el nostre cas, en el nostre exemple, si tenim la variable velocitat en tres categories, construirem tres variables que seran variables binàries. Velocitat baixa, velocitat mitja i velocitat alta. De tal manera que si un cotxe va a velocitat mitja tindrà un 1 a la variable velocitat mitja i dos zeros a les altres variables. El mateix amb la velocitat alta, llavors tindrà un 1 en aquesta variable, velocitat alta, i zeros a la resta, i si va a velocitat baixa hi haurà un 1 a la variable velocitat baixa i zeros a la resta. Fixeu-vos que aquestes tres variables són redundants, amb dues n'hi hauria prou. De fet, el model que construirem serà el següent. La distància de frenada serà igual a beta sub 0 més beta sub 1 per la variable velocitat mitja més beta sub 2 per la variable velocitat alta. I en el model també tindrem aquí uns residus. I tal com exigíem amb la regressió, aquests residus han de seguir una distribució normal de mitjana 0 i variància constant. Fixeu-vos, doncs, que no utilitzarem les tres variables dummy, només n'utilitzarem dues i parlarem de categoria base o de referència la variable que no estem utilitzant, usualment la primera. Anem a buscar un model lineal en R amb les nostres dades. Fixeu-vos aquí, primer categoritzem aquesta variable, de 0 a 12 n'hi direm velocitat baixa, de 12 a 18 velocitat mitja, de 18 a 26 velocitat alta, són cotxes dels anys 20, estan en milles per hora, i llavors fem el model lineal, el linear model, el model ANOVA. Volem la distància en funció de la velocitat. I fixeu-vos que la sortida, com que és la mateixa funció, tindrà exactament la mateixa pinta que amb els models de regressió. Tindrem la taula de coeficients i després tindrem tot un seguit d'informació com l'R quadrat, com un contrast de si el model és significatiu o no és significatiu, els valors P per veure si aquests coeficients beta són significatius o no són significatius. Entrem als coeficients. Fixeu-vos, el model que ens ha sortit és que la distància de frenada és 18,2 més 26,5 per la velocitat mitja més 47,267 per la velocitat alta. Què són aquests valors? Com s'interpreten aquest 18,2, 26,5, 47,26? Ara no ho podem interpretar com un pendent de la recta, sinó que el que interpretarem aquí és el següent. Si haguéssim fet una estadística descriptiva d'aquestes categories, veuríem que la mitjana dels cotxes que anaven a velocitat baixa era precisament 18,2 milles per hora. La mitjana dels que anaven a velocitat mitja, si l'haguéssim calculat, seria 18,2 més 26,5. I això, si us hi fixeu, és 44,7. I per acabar, els vehicles que anaven a velocitat alta, la seva mitjana és 18,2 més 47,267. Això és 6, 7, 7, i en aquí 47 i 18, 65. Per tant, aquesta és la interpretació d'aquests coeficients. I fixeu-vos, doncs, que si un cotxe va a velocitat baixa, i per tant els valors de velocitat mitja i velocitat delta són 0, la distància de frenada serà 18,2. En canvi, si va a velocitat mitja, la velocitat alta serà 0, serà 18,2 més 26,5, necessitarà 44,7 peus per frenar. I si va a velocitat alta, això està igual a 0, això és igual a 1, per tant 18,2 més 47,267, necessitarà 467 per frenar. Així doncs, aquests valors identifiquen les mitjanes. No ens ha d'estranyar. Si nosaltres només tenim categories, la millor forma d'estimar és amb la mitjana dels cotxes de velocitat baixa, mitja i alta. Si ho fem gràficament, fixeu-vos, la beta sub 0 són 18,2, aquesta és la distància respecte a la mitjana, aquesta base seria la mitjana, aquests són cada un dels residus, la beta sub 1 més la beta sub 0 seria la mitjana de les velocitats mitges, aquests serien els residus, i per acabar, aquesta distància d'aquí més el beta sub 0 seria la mitjana dels que necessiten la distància que necessiten per frenar els de velocitat alta. Fixeu-vos també que ens dona un R quadrat. Aquest R quadrat s'ha d'interpretar de la mateixa forma que interpretàvem amb un model de regressió múltiple. La R quadrat serà aquell que la R és igual a la correlació entre I i els valors ajustats amb el model. I la interpretació és la mateixa. Aquest model ajusta un 51,8% de la variabilitat de la variable de resposta a la distància de frenada. No és un model excessivament bo. I fixeu-vos també que això ho podem interpretar com un contrast ANOVA. Fixeu-vos que el contrast ANOVA el que ens deia era la mitjana dels que anaven a velocitat baixa és igual a la mitjana dels que van a velocitat mitja és igual a la mitjana dels que van a la velocitat alta. L'alternativa és que algun d'aquests mussopins és diferent. Doncs bé, això, si ho recordeu, era un estadístic de contrast F i amb això trobàvem doncs, quina de les hipòtesis. Doncs bé, aquest contrast F, que fixeu-vos que si ho mirem a la sortida d'R és el que tenim aquesta última sortida, aquesta ratlla d'aquí, també té una equivalència al que hi havia amb els models de regressió. Si recordeu, en els models de regressió construíem una taula ANOVA i en aquell moment dèiem que la suma de quadrats total era igual a la suma de quadrats de la regressió més la suma de quadrats dels errors, dels residus. Doncs bé, amb el model ANOVA tindrem també una situació similar a aquesta. En lloc de parlar de SSREC i SSR, parlarem de variació entre grups i variació dins dels grups. Podrem dividir la variabilitat total, la SS tot, amb la variació que hi ha entre els grups, per tant, de les mitjanes que hi ha de cada grup, com de diferents són, i la variació dins de grups serà els residus que ens quedin de cada una de les observacions respecte a la mitjana d'aquell grup. Anem a veure amb un dibuix. Fixeu-vos, això és la variància total, l'SS total. Si recordeu, la SS total era la suma dels x sub i menys x barra al quadrat. Per tant, respecte a la mitjana, mirem totes aquestes distàncies al quadrat. Doncs bé, ara la nostra relació serà SS tot és igual a SS entre més la SS dins. I el paper de SS tot serà el mateix, de la SS rec serà la SS entre i la SSR serà la SS dins. La SS entre grups, què serà? Doncs serà la distància de la mitjana respecte a les mitjanes globals. Per tant, això serà la suma de les mitjanes de cada grup menys la mitjana total al quadrat. Recordem, SS és suma de quadrats. I això ho ponderarem per la nombre de dades que tinc a cada grup. I la SS dins seran, dintre de cada grup, quina variabilitat tinc, més el sumatori per cada un dels grups, el sumatori de les dades que tinc a cada grup, doncs això serà de la X sub i J menys la mitjana de cada grup. Així doncs, abans teníem amb la regressió aquesta relació, ara tenim aquesta relació on això fa el paper dels residus i això fa el paper de la variable explicativa. De fet, el que ens interessa és que els grups siguin el màxim de separats i que hi hagi el mínim de residus dintre de cada grup. La taula nova, igual que fèiem amb el model de regressió, tindrà l'SS rec, ara és l'SS entre, l'SS dins, l'SS total, trobarem un F i tindrem el següent contrast, les mitjanes són iguals, l'alternativa, alguna mitjana és diferent. Fixeu-vos que és el mateix que el contrast ANOVA. Si fem la instrucció ANOVA, ens sortirà aquesta taula on aquí tenim el valor P. I això és el mateix que hi ha al final del sumari, on hi havia l'R quadrat i aquest valor. Per acabar, fixeu-vos que necessitem que el mostreig sigui aleatori, que hi hagi independència entre les dues variables, normalitat dels residus i homocedasticitat, igualtat de variàncies. I això ho comprovarem de la mateixa forma que ho fèiem abans. Residus versus valors ajustats, ara tenim tres variables, que tenim tres categories, per tant estaran agrupats. Aquí, en aquest exemple, sembla que els de velocitat baixa tenen estan més agrupats que no pas els de velocitat alta, però en canvi, si fem un test de Breus-Pagan, per molt poc se salva la homocedasticitat, i pel que fa a la normalitat, aquí sembla que se desajusta una mica, però si fem el Shapiro-test també, per molt poc veiem que hi ha normalitat. Per tant, aquest model que hem vist abans és complet i tindríem que la distància, recordem, més 18,2, més, si tirem enrere, veurem el model, 26,5 velocitat mitja, més 47,267 velocitat alta. En el proper vídeo veurem com podem fer un model ANOVA amb més d'una variable explicativa categòrica.